Hola i benvinguts a aquesta nova edició de Cita amb el Jazz. El programa que Ràdio Falset t'ofereix cada setmana el dimecres de 10 a 11 de la nit i repeteix el dissabte de 2:15 a 4:15 de la tarda. Una hora amb una selecció del millor jazz i avui per començar ho farem amb el conegut pianista de jazz anomenat Thelonious Monk. Escoltarem un disc seu que es titula Criss Cross i està gravat l'any 1962. En aquella època el seu quartet estava format per Thelonious Monk al piano, Charlie Rose al saxo tenor, John Orr al contrabaix i Frankie Dunlop a la bateria. Escoltarem dos temes. El primer, els dos són composicions originals de Thelonious Monk, que a més també són composicions molt originals, com totes les que feia ell, i cosa que una mica fa reconeixible la seva música al primer moment que s'escolta, no? Perquè és super original i utilitza moltes dissonàncies, però que quan ell les fa sembla que tot sona bé i tot està permès en la música. Doncs el primer tema es diu Think of One i el segon es diu Coming on the Hudson. Aquest segon possiblement és una composició que ell va fer mentre es veia des de casa seva doncs algo que venia que, pel riu Hudson. Hudson és un riu que és el riu que diguéssim passa pel costat de Manhattan, el que transforma Manhattan en una illa allí a Nova York, i ell vivia en una casa justament enfrente d'aquest riu, una casa reservada normalment als superrics, però que ell, ja que estava padrinat per una baronesa d'origen alemà que es deia baronesa Nika, doncs podia anar a casa d'aquesta senyora pràcticament a viure, i aquesta senyora, doncs, si li faltava calés o el que sigui, li regalava els calés o li comprava un piano o qualsevol cosa. I no estava casada amb ell ni tenia cap afer amorós, perquè ell anava allí a viure en aquella casa amb la seva dona. Bueno, possiblement doncs, aquest tema el va escriure des de la terrassa d'aquesta mansió de la que disposava ell gràcies a aquest mecenatge d'aquesta baronesa. Doncs això, escoltarem aquests dos temes, Think of One i Coming on the Hudson.
Thank you.
era el grup de Thelonious Monk a l'any 1962. I ara anem a escoltar el grup d'un saxofonista tenor que es diu Eddie Lockjaw Davis. Aquí col·liderant el grup amb un organista que es diu Shirley Scott, un disc que es titula Joe's i està gravat a l'any 1958. Escoltarem a Eddie Lockjaw Davis tocant el saxo tenor, a Shirley Scott tocant l'òrgan, a George Duvivier al contrabaix i Arthur Edgehill la bateria. Escoltarem tres estàndards. El primer és un que es diu Old Devil Moon, el segon és una bonica balada que es diu I'll Never Be The Same i el tercer es diu Too Close For Comfort. Thank you.
Thank you.
Era el grup d'Eddie Locke, Joe Davis i Shirley Scott a l'any 1958, amb aquesta energia que sempre aporten els quartets on hi ha un orgue Hammond i un saxo tenor. I ara anem a escoltar, doncs si els dos primers grups que hem escoltat eren quartets, ara anem a escoltar una banda d'aquestes supergrans del jazz, que és una big band. En aquest cas serà la Julian Cannonball Adderley and His Orchestra, amb un disc que es diu African Waltz i està gravat l'any 1961. L'orquestra està composada per 18 músics, però bueno, vaig anomenar doncs, els més destacats. En el saxo alt doncs, hi ha el líder, que és el Julian Cannonball Adderley, a la trompeta el seu germà Nat Adderley, el saxo tenor Oliver Nelson, el piano Winton Kelly, el contrabaix Sam Jones i a la bateria Louis Hayes, i després tenim doncs, tot fins completat 18, un munt de saxos, trompetes i, bueno, i tot això. Escoltarem tres temes també. El primer és un tema que es diu Something Different, el segon és un tema que es diu West Coast Blues i el tercer és un tema que es diu This Here. Cannonball Adderley doncs, és un dels grans saxofonistes alts de la història del jazz. Ell doncs, és el que va agafar diguéssim una mica la torxa després de Charlie Parker, va agafar la torxa del saxo alt després de la mort de Charlie Parker. És conegut també perquè va estar durant molt de temps tocant amb el grup de Miles Davis i bueno, també perquè va liderar durant fins pràcticament la seva mort a finals dels 70 el seu propi quintet, que era amb el seu germà Nat Adderley també, i amb els quals van obtenir alguns èxits fins i tot a les llistes aquestes de superventes als anys 70. Doncs anem a escoltar aquesta big band de Julian Cannonball Adderley. Doncs hem acabat d'escoltar la Big Band del supersaxofonista alt Julian Cannonball Adderley, amb el seu to tan melós però alhora tan agressiu i amb aquest sempre contingut tan emocionant, no? I amb aquesta energia a tots els seus solos i a totes les cançons que toca. Ara anem a escoltar un altre músic també d'una gran energia que transmet una gran energia a l'hora de tocar, però d'una manera més continguda. El seu nom és Miles Davis i bueno, és un dels músics més coneguts pel públic general. És un dels músics més coneguts en el jazz, no? pel públic general. Aquí l'escoltarem amb un disc que va gravar l'any 1961 titulat Someday My Prince Will Come, del qual ja hem escoltat algun tema aquí. A l'any 1961 la formació del Miles Davis Quintet era doncs el líder, el Miles Davis, la trompeta, el saxofonista tenor Hank Mobley, el pianista Wynton Kelly, el contrabaixista Paul Chambers i el bateria Jimmy Cobb. Escoltarem tres temes. El primer és un blues que es diu Befriending, el segon és una balada que es diu Dread Dog i el tercer és el tema que dona títol al disc, que es diu Someday My Prince Will Come, que és una balada que crec que surt a la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Walt Disney d'Alicia, el País de les Meravelles. Aquest Someday My Prince Will Come ja l'havíem escoltat amb algun altre programa, el tema d'aquest mateix disc, però avui escoltarem una versió alternativa que van gravar també en aquella mateixa sessió, però que al final no es va editar al disco, però que va estar guardada fins ara i ara ha aparegut. Dir que Hank Mobley, els músics que acompanyaven doncs, a Miles, doncs, en aquest cas Hank Mobley, el saxo tenor, doncs, és un tenor que domina a la perfecció el llenguatge, el hard bop, que és el llenguatge que va sortir al jazz després del bebop als anys 40 i principis dels 50. Doncs després, a la meitat dels 50, es va aparèixer el hard bop, que era una mescla doncs, de la sofisticació d'harmonies que havia portat el bebop al jazz i una mica la mescla del ritme de swing que s'havia fet abans als anys 30 i 40, i tot això mesclat doncs, donava una mescla molt potent, no? Donava doncs, una música superrítmica, però amb una profunditat, amb una elegància melòdica i harmònica, com no hi havia hagut fins aquell moment. També doncs, cal destacar que el trio rítmic, format per Wynton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb, doncs... es va trobar amb la formació de Miles Davis, allí es van conèixer i després de que Miles dissolgués aquesta formació del grup a l'any 64, doncs aquest trio va seguir treballant fins a la mort de Wynton Kelly a meitat dels anys 70 i bueno, que aquest trio és un dels trios més importants que hi ha hagut al jazz, encara que n'hi ha hagut de molts altres, també de molt bons, però aquest va aconseguir un clima especial en la música, un tractament del ritme i de les melodies doncs, molt, molt sutils, però alhora amb molt pes rítmic, amb molt groove, que es diu. Doncs bueno, anem a escoltar aquests tres temes del disc de Miles Davis i també doncs, em despedeixo ja fins la setmana que ve. Recordar-vos que això és esteu a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la FM, que això és Cita amb el Jazz, que s'emet cada dimecres de 10 a 11 de la nit i repeteix els dissabtes de 2:15 a 3:15 de la tarda, que el meu nom és Esteve Pi, i que fins al pròxim programa, que vagi tot molt bé i gràcies per escoltar. Adeu.
Thank you.